saps?
No, no ho saps.
Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
RAC+1, podcast.
L'escorxador, la millor estrena de RAC+1 del 2022.
Com si les teves rampes fossin equiparables a les d'un futbolista d'elit.
I el teu vot no compta molt, Ernest, una mica com el teu programa.
A la redacció tu t'haurien de dir el zombi, perquè això és renacido.
Vostè té molt bona relació amb Vicent Martí.
I la meva teoria és que vostè és gay.
No acostumo a discutir amb gent que crec que té dificultats a l'hora de pensar.
Vull dir que posis accent de poble, que fas que semblis una mica menys quillo.
Vols venir de públic a la gravació de la segona temporada? Entra a rac1.cat i apunta't al formulari. 27 d'octubre, a les 8 del vespre, a la sala Cotton Club de Casino Barcelona.
RAC1. Tots som
més
1. RAC1. RAC+1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals. Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Amb Dani Aguilar.
Dos minuts per sobre de les 11. Bona nit. Canvi de papers. Territori ja del Tu diràs per rematar aquest dissabte 22 d'octubre del 2022. Ho acabem de viure, la sintonia dels superesports. El Real Madrid ha guanyat el Bernabéu davant el Sevilla. Hi ha hagut un moment de dubte, una petita esperança perquè el Barça pogués plantejar demà retallar distàncies amb l'equip blanc. Empat del Sevilla al minut 54, però llavors... Sí, noia, el partit de tota la vida. El dia de la marmota. Altra vegada el Madrid s'ha posat per davant amb gols de Lucas Vázquez i Fede Valverde. En un tres no res, iau, victòria blanca. Encara a la zona alta del Santiago Bernabéu, vaja, o potser als budells del Santiago Bernabéu, i tenim qui ens ha explicat aquest partit, en Dami López. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
A un ja no se li acut més maneres d'obrir aquest programa, Dami, quan hi ha partits així, noi, perquè és que sempre, sempre és la mateixa pel·lícula.
Sí, sí, costarà, costarà, eh? Estem, com a mínim abans del Mundial, després veurem què passa i... Bé, i aquesta unitat que tenim tots també doncs dependrà de cada equip i dels futbolistes que aportin, doncs, si arriben molt lluny o no, però de moment el que sabem és que abans del Mundial el Madrid ara mateix és en un estat de forma gairebé imparable, no hi ha qui doni amb la tecla, i costarà que el Madrid es deixi punts, i fa falta que es deixi punts perquè el Barça pugui aspirar, també tenint en compte que el Barça tampoc està fent la sensació que hagi de guanyar tot el que li queda. I clar, la pel·lícula avui és la que hem vist durant aquesta temporada i també en els millors temps del Madrid. Sense fer el millor dels partits, et fa un gol, es guarda, doncs juga una miqueta amb els tempos del partit, doncs bé, retrocedeix uns metres, deixa que el rival tingui una mica la pilota. Normalment no encaixa el gol que encaixa avui, també s'ha de dir.
A veure si podem recuperar el Damià, que el teníem amb uns petits problemes tècnics, el sentíem també un punt robotitzat. A veure si recuperem en Damià López d'una altra manera per tal de que ens pugui explicar això que ens estava explicant, aquestes sensacions al Santiago Bernabéu, aquest triomf del Madrid, que ara de seguida comentarem també amb el Damià López de nou des del Bernabéu i amb els del dissabte, amb Marc Carmona, en Xavi Hernández i en Ferran Correas, pendents de les reaccions que ens arribin des de Madrid, i mirarem ja cap a demà, on tenim triple ració dels catalans a la primera divisió masculina. A les dues, Espanyol Elx, a 6:45, Girona Osasuna, i a les 9, aquest Barça Athletic Club de Bilbao. No pot fallar el Barça, que ara ja a 6 punts del Real Madrid. Amb la Marta Ramon analitzarem què ha dit Xavi Hernández i juguem a veure quins canvis pot situar demà l'11, ja que ha dit el tècnic que sí que hi haurà canvis, que en farà respecte a l'última alineació. A més, la victòria del Barça femení al camp del Betis, anirem cap a l'Aràbia Saudita, on el Barça de Moll jugarà la final de la Superglob contra el Magdeburg, busca la revenja després d'atenció a pallissar el Kielce, 28-39, quasi bé 40 gols a favor, en la que era la reedició de la final de la Champions. Després parlarem amb un dels blaugrana, amb Timothy Nguessan, i també motor, amb els grans premis de motociclisme i Malàisia i de Fórmula 1 de les Amèriques, i encara alguna cosa més. Fins la una de la matinada en aquest Tu diràs de dissabte. Amb els de sempre, el dissabte de cada dissabte de cada dissabte, el míster, el Marc Carmona. Hola, Marc, què tal?
Bona nit.
Tenies esperança que avui hagués algun...
No gaires, no, mal, però vaja, sí. Estic molt emprenyat amb Sant Paoli.
Sí, sí, t'he vist calent amb Sant Paoli.
Després en parlem.
Val. Hola, Xavi Hernández, bona nit.
Hola.
Estàs emprenyat amb Sant Paoli o no estàs emprenyat amb Sant Paoli?
No, perquè tenia poques expectatives.
Molt bé, fantàstic. I hola, Ferran Correas, bona nit.
Bona nit.
No m'havies dit? Aquí a redacció, mira que fa estona que portem aquí amb el Ferran i no m'havia dit. Felicitats, Ferran Correas.
Gràcies.
Aniversari del Ferran.
35.
35, molt bé, fantàstic. Llavors som de la mateixa edat, Ferran, ens conservem igual. Felicitats, moltes felicitats.
Gràcies. Ha
anat bé el dia, tot bé, tot en ordre.
Sí.
Mira, t'he deixat unes pastetes aquí, fins i tot d'aniversari. Algunes se les han menjat el Puig i el Molló, és culpa seva. Moltes felicitats, Ferran, i encantats que acabis el dia amb nosaltres. L'edat, si vols, després ja l'ha dit. Ah, no, 35, és veritat que en tens 35. A veure...
Eh? 54.
54, molt bé. Molt bé. Fresc com una rosa, no?
I tant.
Un tio en forma.
El cap és com si tingués 25.
Exacte, fantàstic. Doncs això és l'important. Amb el Damià López, al Bernabéu, crec que l'hem recuperat. Damià, ets per aquí, eh?
Soc per aquí.
A veure si ara aguanta la connexió o no aguanta la connexió, si no anirem a una altra banda.
Sí, felicitats, Ferran, per molts anys.
Mira.
Era per provar.
Moltes gràcies, Dani.
Molt bé. Tu sabies o no que era l'aniversari del Correas? A mi no m'havien dit res, Damià?
No ho sabia.
Val, molt bé.
No, és que no tenia clar exactament, t'ho dic en sèrio, quin dia era avui de número 1.
22 d'octubre.
Sí. Perfecte.
Encara tenim alguns petits problemes, intentarem amb una altra connexió amb el Damià per no tenir, potser que ens connectem a través del Merlin, per no tenir aquests problemes de connexió. La ràdio en directe, això és el que importa. A veure, mentre esperem reaccions del Bernabéu, de tot el que es digui d'aquest Madrid-Sevilla, anaves calent amb Sant Paoli, Carmona, míster, per què anaves calent amb Sant Paoli?
Jo he vist els primers 55 minuts el Madrid molt superior, molt sobrat, com sempre, no? Podia haver marcat més d'un gol, Sevilla no ha tingut cap opció, per tant, el guió previst. Però el gol, crec que el gol li ha fet molt mal al Madrid. I he vist el Madrid 5, 10, 12 minuts, que patit, que no tenia la pilota, Modric i Kroos molt, molt cansats, el Sevilla arribant, i Sant Pol li fa un canvi, es posa 5-4-1, i he dit, però, no sé. I fins i tot el Dami ha dit, diu... Acabarà perdent, si
sí,
fa
sí,
això.
Sí, totalment.
Era de calaix, tu.
Mira, Jorge Sampaoli, ara mateix, en directe a la televisió, per contestar a Marc Carmona.
Puc fer una pregunta?
Ai, tant, Marc, el que vulguis. A veure què diu. Centro.
¿Cuál era el origen del planteamiento y tu idea para ganar hoy en el Bernabéu?
Porque teníamos que primero basarnos en el control del juego y poner jugadores absolutos que estén más vinculados en el arco que con el juego, nos hubieran hecho generar un partido de ida y vuelta. Y bueno, ahí el Madrid es... superior a cualquiera.
Después, en el primer tiempo, veíamos las dificultades de los jugadores del Sevilla, también de los del Madrid, para girarse. Mucho toque en medio campo, mucho pase corto, pero dificultades para progresar en el juego. En el segundo tiempo hemos visto otro Sevilla que encontró más la verticalidad, el pase profundo. ¿Qué has cambiado en el descanso?
No, básicamente acortamos más los espacios en ataque, tuvimos posibilidad de tener segundo ataque a través de un equipo corto que intentó presionar un poquito más. Estaba en el partido, como estaba 1-1, podíamos haber hecho el 2-1, podíamos, y en dos pérdidas nos costó el partido. Si el equipo en un momento estaba totalmente controlado.
Los errores no forzados, sí. Algo que lastima el juego del equipo y sobre todo que castiga mucho tu propuesta.
Creo que castiga el resultado, porque me parece que en el resultado global el equipo había hecho un esfuerzo, un buen partido, en un estadio muy difícil, y lamentablemente por errores nuestros nos termina escapando la posibilidad de un resultado.
Después vemos un Sevilla que tiene dificultades en la solidez defensiva, en las situaciones de área, en el cara o cruz. ¿Cómo crees o cómo se debe mejorar esa solidez y esa fortaleza defensiva para que el Sevilla, cada gol sea de victoria?
Trabajando, intentando aprovechar el poco tiempo que tenemos entre partido y partido para generar algún tipo de modificación. O sea que en nombres propios estamos un poco limitados. Tenemos que buscar funcionamiento colectivo.
És Jorge Sampaoli en directe, en les impressions que està fent a Movistar. Et satisfà?
No. Hem fet un bon partit, diu.
No, i el tema dels errors puntuals. Mira, en aquest sentit, sense voler... Però m'ha recordat també que talló Xavi dels errors puntuals als errors puntuals.
A mi m'ha semblat que fins al gol el Madrid era molt superior. Però té aquesta soberbia al Madrid, aquesta suficiència que es pensen que no, ningú els hi farà mal.
Sí,
no?
Sí.
I s'han trobat amb un gol i jo crec que els s'han descol·locat. No. No m'ha convençut.
No t'ha convençut. Xavi Hernández.
No, aviam, un partit que ja havíem vist moltes vegades.
I tant.
El Madrid, per cert, ha encaixat gol a tots els partits de Lliga, excepte dos. Excepte el Bernabéu, crec que tots els partits han encaixat. I això contrasta molt amb el Barça. I diu molt que és un equip reactiu. És un equip que tendeix a relaxar-se en determinats moments. Avui li ha passat, ha encaixat un gol i ha reaccionat com gairebé sempre fa. Crec que té futbolistes en molt bon estat de forma, com ara Fede Valverde. El canvi de Tchouaméni i Camavinga li ha vingut bé, perquè Tchouaméni estava cometent moltes errades. I és cert que Modric i Kroos han tingut un moment de crisi física, però quan ha entrat aquest nou jugador i el Sevilla no ha exigit, crec que el Madrid ha superat aquest petit moment de crisi, sí. I s'ha assegat els tres punts.
És que pots dir, és que els canvis ho han determinat pràcticament, sí. Tot, no?
Vull dir, uns per malament,
clar,
i els altres per
aquí
bé.
Aquí vaig.
Ancelotti molt bé, tu.
Lucas, Asensio, la passada que fa Asensio al gol, el gol de Lucas és
la primera pilota, diria, exquisit. Que ha tocat Asensio.
Sí, exquisida, era exquisida aquella pilota. Camavinga ha donat la solidesa i Asensio i Lucas el puntet que faltava en atac.
I com està Fede Valverde? Quina bèstia de tio.
Sí, jo crec que ara, en aquests moments, és el migcampista més en forma a Europa.
Sí?
Migcampista que pot jugar davant, perquè hi ha partits, com avui, per exemple, que hi ha molts partits que li dona descans a Kroos o Modric i jugava al verde d'interior, i que jo diria que és la seva posició, però hi ha partits quan, sobretot ara que no ha estat jugant Benzema i ha col·locat a Rodrigo pel mig, ha jugat davant. Per mi, ara, en aquests moments, és el millor migcampista més en forma a Europa. Però és que jo crec que tot el Real Madrid, quan...
Ahir li preguntaven si era invencible el Madrid a Ancelotti. Bueno,
jo penso que allò que parlàvem, com els equips enfocaran aquesta temporada,
sí.
Tenint en compte que el Mundial la tallarà pel mig. Jo crec que Ancelotti i el Madrid han dit fins al Mundial anem a morir. Sí, és cert que la Champions, per exemple, el grup és una mica de xixirau i...
Sí, aquest any han tingut sort al sorteig.
I els ha permès anar més relaxats, però a la Lliga és que juguen el que volen. Quan han d'apretar, apreten. Quan han de baixar el pistó, el baixen. Si s'han de replegar, repleguen. Si han de sortir a l'atac, surten a l'atac. Si han de tocar i controlar, ha hagut alguna jugada que han estat tocant i tocant. Després, l'altre dia contra el Barça, tres coses del mateix.
Sí.
Jo crec que en aquests moments fan el que volen. Després arribarà el Mundial i veurem com tornen del Mundial.
Com tota la resta de plantilles, que tant no determina. A veure, escolta'm una resposta de Carlo Ancelotti també als micròfons de Movistar, no, que diu el tècnic italià.
La verdad que la primera part hemos presionado bien, la segunda nos ha costado un poco más. Cuando han igualado el partido parecía que ellos tenían más control. Y después algunas jugadas nos han permitido de ganarlo este partido. Ha sido, por nuestra parte, pienso, un buen partido, se ha dado la primera parte. La segunda nos ha costado un poco más.
Tres goles sin Karim. Este Madrid, más que una alineación titular, es una plantilla.
Sí, yo creo que hoy quiero destacar lo que han entrado muy bien. Camavinga, Lucas Vázquez, Asensio. Y también destacar a lo que ha hecho Vinicius, porque habitualmente ha dado dos asistencias prácticamente a puerta vacía. Esto para mí significa mucho, más que un gol. Le he dicho a él, mira, esto lo que tú has hecho hoy es más que un gol, tiene que ser más feliz, porque de verdad ha mostrado una humildad muy grande.
Les declaracions de Carlo Ancelotti a Movistar, que a mi em fa l'efecte que la cella cada dia li puja una miqueta més. De veritat, no, a mi, de veritat, que em fa aquest efecte. Mira, ara puja l'altra.
Rafa Nadal.
Sí, però que cada dia va un mil·límetre més cap a dalt. A veure, creuem els dits. Connexió amb el Bernabéu, ara sí, amb el Damià López. Damià, et tinc per aquí, eh?
Sí, sóc per aquí, ara, sóc per aquí.
Ara, perfecte.
És que saps què passa també? Que quan acaba el partit comencen les obres i potser tot això distorsiona el so i la connexió, t'ho dic en sèrio, eh? No sé si sents el soroll.
Sí, tant i tant, això t'anava a dir, estava sentint ja soroll d'obres per darrere, sí. El que dèiem, Dami, que estan dient sobre aquí a la taula, aquesta sensació que el Madrid, com a mínim a la Lliga, vagi també en algunes fases de la Champions, però la Lliga fa el que vol i juga el que vol, Dami. Tu ho has vist, clar, i ho has vist bé des del Bernabéu i també el que deia el Carmona, aquest plantejament de Sampaoli que tu ja ho deies amb els canvis a la transmissió.
Sí, bé, el plantejament, no sé, potser el Marc pot tenir alguna altra explicació. Jo crec que Sampaoli, tothom que ha vist el partit o que hagi vist l'alineació d'entrada i que després hagi vist com anava evolucionant, doncs haurà estat crític amb Sampaoli perquè no tenia massa lògica tenint tants davanters sortir sense un jugador de referència, quan a més és que no estaven tenint cap sortida. Jugar amb Isco està bé, perquè és un jugador amb molta qualitat, però que et dona el ritme que et dona, i és un jugador, doncs, que durant molts anys ha estat, ja et dic, referencial, ha portat el pes de molts equips, fins i tot hi ha hagut, durant tota una dècada, en moltes fases, ha estat el millor del Madrid, sense cap mena de dubte, un jugador exitós, però que avui hi havia moments en què això era el jugador més avançat i alentia, i no hi havia manera de poder... L'única opció que tenien era poder obrir a bandes on Jesús Navas, avui, que està rondant els 40 anys, era el jugador més avançat, el pobre ha acabat fos, l'han hagut de canviar, i això sí, la qualitat de la Mela. Això per un costat, per molt que hi hagi un costat tàctic, a mi això, el missatge que em transmet és que no tens cap mena de confiança en els teus davanters, perquè si, oi que si avui Lewandowski hagués estat jugador del Sevilla, hagués jugat?
Home, sí, m'imagino que sí, evidentment sí.
Val, doncs per tant Lewandowski hagués estat per damunt de la tàctica, doncs aleshores vol dir que no confia ni en Rafa Mir, ni en Nesiri, no confia en ningú, perquè si tingués un davanter en qui cregués, l'hagués posat. Llavors, però per mi el pitjor de tot és que al final, val, marca la Mela i dius, bueno, doncs li ha funcionat el plat. Les coses tampoc són així, que per un gol la lectura és que funciona, o si hagués perdut 4-0, doncs és un desastre. Però la realitat en aquell moment és que ha marcat la Mela, el Sevilla ha començat a funcionar millor, al Madrid li han entrat alguns dubtes o ha hagut de fer un pas enrere, i el Sevilla està començant a jugar, fins i tot Jordan, Rakitic, sí, sí, etcètera, sí. I el Sevilla s'ha apropat ara al Madrid. Però aleshores, Sampaoli ha fet, per cert, que ha fet una cosa molt estranya, ha gastat les tres finestres de canvis en 5 minuts, una cosa molt, molt estranya.
Tenim el Carmona indignat després, amb aquests fets.
Això és de no saber ser la norma.
Sí,
jo crec que no pot cometre aquesta
part. No, però no dic que no sap la norma un tio com Sampaoli.
Jo no sabia des de que és Sampaoli.
Què vol dir això?
Sampaoli i Bielsa són entrenadors que estan una mica grillats.
Per d'estar grillat ha desaprofitar vull dir, una...
La tercera finestra... La tercera finestra
a quants equips ha entrenat després del Covid, Sampaoli?
Però, home, però em sembla... El delegat t'informa. Són coses que el delegat...
No, però potser no ho té tan... No ho té tan après com un altre entrenador.
Per mi el pitjor ha estat entre la primera finestra i la segona, que fa un i un canvi. després en fa 3 i dius, val, això podia estar més o menys pensat, yeah. Però fer un canvi i al cap d'un minut fer-ne un altre, això és que és absolutament estrambòtic.
Sí, 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 totalment.
Però vaja, que aquests canvis després han canviat l'equip, han tornat a significar un pas enrere, i igualment, igualment, o sigui, això li ha passat a molts equips després, eh? Que tu marques un gol, tens aquella fase de bons minuts, i quan menys t'ho esperes, o sigui, has d'estar absolutament concentrat, t'ha sortit tot perfecte, perquè si no el Madrid amb una contra et mata. Això ha passat ara, passava fa 5 anys i passava fa 40 anys al Bernabéu, i a més ara que el Madrid té jugadors dissenyats per això, és a dir, com inicia el contraatac Valverde, en aquell moment està esquena porteria, com té la intel·ligència de veure Asensio, que ha estat de cara, com Asensio, un jugador que no és titular, com té la qualitat per trobar a Vinícius, que arrencar en posició correcta, com aquest futbolista que ha millorat en la presa de decisions, que potser doncs, fa un temps hagués intentat xutar i superar Bonu i podria haver fallat, veu Lucas Vázquez de reull pel retrovisor que arriba per la dreta. En definitiva, és un equip, sí, en estat de gràcia, i l'únic que toca aquí és esperar que baixi el rendiment individual dels jugadors i, per tant, col·lectiu. Mentre això no passi, l'únic que li queda al Barça és intentar anar com sigui guanyant els seus partits perquè el Madrid no s'acabi a distància.
Va passar, passava feia 40 anys, passa ara, i em fa l'efecte que passarà d'aquí 40 anys també, seguirà passant això amb el Real Madrid i aquesta efectivitat.
Sant Paoli, per cert, va entrenar a Marsella força partits i crec que a Norma se la sap, però realment sorprenent que cometi aquestes errades.
Sí, sí.
I després el Dami diu que Jesús Navas ronda els 40 anys. M'ha fet molt mal, aquesta. Perquè jo tinc la mateixa edat que ell.
Però és que és així.
Tu no jugues. Ja, no, però en té 30, en té 36.
En té 36.
En té 36. Encara li queden 4.
Bueno, no, sí, sí, però...
Bueno, però que jo en tinc més. Que jo en tinc més, no passa res.
Ronda els 40, has tenit 39, 41...
Però que sigui ell el tio, que com... Sí, sí. També et diu molt de la plantilla del Sevilla i també et diu molt de... diguem de la creença que té el seu entrenador, l'entrenador nou en aquesta plantilla, que com diu el Dami, significatiu que tingui no sé quants puntes i jugui sense cap punta.
Mitja puntes té, és un equip de mitja punta.
Sí, 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 però vull dir, sense cap davanter referencial. Llavors...
Sí que en té, però no hi creu.
Per això, que tingui el Nesiri, que tingui Rafamir. Per això, a mi em sembla sorprenent. A mi
té Dolberg.
Sí. Dami, jo deia que el plantejament inicial jo no m'hi fico, perquè al final al minut 55 anaven 1-1. Però després del gol, jo crec que hem tingut la mateixa sensació que el Madrid ho estava passant malament, el Sevilla estava arribant a l'àrea, ha tingut aquella de Isco, i aleshores treu a Isco i fa un 5-4-1.
Exacte.
I el Sevilla, amb aquell canvi, s'ha posat a defensar l'1-1 i li ha donat aire al Madrid, que estava... Jo l'he vist molt cansat, he vist sobretot a Modric i a Kroos, molt cansats. O sigui, crec que els canvis han perjudicat clarament el seu equip en el millor moment després del gol. Crec que, per mi, vaja, això era evident.
Sí, 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 sí.
Ha enviat un missatge quan ha col·locat a Carmona de central, al costat de Montiel. Jo crec que un missatge als seus propis jugadors que fessin una passa enrere, i al Madrid de que, aquests estan bé, però som al Madrid, i fan una passa enrere perquè saben que en qualsevol moment prefereixen guardar-se i ja els hi va bé l'empat, podent tenir un moment per fins i tot aconseguir la victòria aquí.
Sí, sí. Qualsevol qüestió rellevant, qualsevol novetat que ens arribi des de Bernabéu, línies obertes, Dami, i en parlem.
D'acord, perfecte, Dani.
Una abraçada. Fins ara. El Damià López des del Bernabéu, 22 minuts per sobre de les 11 de la nit. El Madrid, que ha fet la feina, demà li toca al Barça. Per cert, la setmana passada, Ferran Torres...
Va marcar, eh?
No, sí, val. Això us anava a dir. O sigui, marcar.
Home, ja... Va ser suplent.
Ja sí. Ja però es va demostrar que raó en teníeu, perquè potser fins i tot mereixia
ser titular. El sopar l'hem perdut.
El sopar l'hem perdut, però la raó.
Però la raó la teníem.
I què és més important? La raó.
Tota
clar
la vida.
Sí, només
faltaria. Ai, mira, s'ha sentit sopar.
Mira qui entra.
Oh,
la Marta
quina
Ramon.
Casualitat.
Exacte.
I convenia anar al Bernabéu després de cagar-la contra l'Inter? No.
Ja.
No convenia.
Ja, això estava clar. Sí. Aquí tothom es va posant aquí la...
No, és que és veritat, no convenia. El Barça va fer una falta en tota la primera part i no va competir gens ni mica. Només l'últim tram de partit quan va entregar Gavi.
Potser si hagués fet els canvis que havia d'haver fet, potser hagués anat diferent.
Si us hagués fet cas a Duia Correas, hauria anat diferent. Hola, Marta Ramon, què tal? Bona nit.
Quina casualitat, Marta. Que senties la ràdio?
Sentia la ràdio i he pensat, ves tirant, que potser hauràs de dir una cosa.
Normalment no vens tant d'hora, eh?
No, ja.
Avui amb la Marta Ramon i el Departament d'Alineacions. Avui tenim clar o no tenim clar, Marta?
Tinc alguns dubtes.
Alguns dubtes. Ara els posem sobre la taula.
Normal.
Ara parlarem, però ara, a mi m'ha decebut.
Qui?
Xavi.
Sí?
Sí, jo és que...
Però no, perquè ja saps, que ja saps que l'alineació...
Ja parlarem.
La saps?
No,
però
pel que ha dit.
Val.
Pel que ha dit, oi? Sí, a mi també m'ha de saber.
Ara en parlem, va, tira.
Veig que va...
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda. Mogauto et presenta un nou model de concessionari. Arriba a Barcelona, Volkswagen City Store, Mogauto Gran Via. La primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Vine i descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen. Viu una experiència 100% tecnològica. Configura el teu model favorit a la nostra City Store Mogauto. A Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Viu la passió del clàssic, la mateixa passió que Yamaha transmet a les seves ofertes. Ara tens la Yamaha MT-09 35 kW, financiació sense interessos i assegurança a tot risc. I Yamaha Tracer 9 GT, financiació sense interessos i extensió de garantia 2 anys més. Ja disponibles a Aprimoto, BC Motos i Motos Parés.
Sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs. Yeah. Sé quin menjar demanaràs. Yeah. Sé què vols.
No ho saps.
Nou Alfa Romeo Tonale Hybrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Drivim tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivim, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a drivim.com.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
64.992, 6, 4, 9, 9, 2, de la sèrie 53, 0, 5, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Farem canvis perquè entenc que hi ha fatiga, que hi ha molèsties també i que algunes més forçades que altres, però farem algun canvi, sí, farem algun canvi. Sí, sí, la idea, sí, clar, a molts m'agradaria donar-los aquesta continuïtat que potser es mereixen, però hi ha hagut molèsties, hi ha hagut fatiga, i hem de prioritzar, doncs, que l'equip estigui al 100%, no? I més demà, que deixarà un partit molt, molt intens.
És Xavi Hernández, tècnic del Barça, parlant amb música de fons de l'altre Xavi Hernández, el nostre Aldri Nicolins. Això no el tu diràs.
Avui... Li fots canya a la bateria, eh?
Sí, ja hem...
Sí? Deixem anar molt.
Exacte.
Ja,
ja. A mi m'agradaria molt tocar
com
la bateria.
Com Gavi, no? Que deixa anar molt els ritmes. Sí, jo deixo anar molt tocar la bateria.
Deixem anar tota l'adrenalina.
Exacte, a mi m'agradaria molt.
A mi m'aniria bé, perquè
sí.
Tinc...
És terapèutic,
hi ha molta
crec.
Ràbia a dins, a vegades, sí. I amb uns bons cops allà...
Sí.
Crec que m'aniria bé. No tinc gaire ritme, però cap problema.
És coordinació, no ritme. Si saps ballar, saps tocar la bateria.
Doncs mira.
Doncs mira, no
tocaria. Potser aquí hi ha una via oberta.
Jo no tocaria la bateria.
Tu
no,
no,
la gent no, diu, rima. No, és coordinació.
No, per res, no. Tu, Carmona, ballar, què tal?
Jo ballar tinc ritmes, bé. Però és que tinc un passat.
Ah?
Tinc un passat.
Oh, un passat? Això és
interessant.
He tocat guitarra, he tocat bateria... He fet els meus pinitos en el món de la música.
Jo això no ho sabia.
No ho sap quasi ningú.
Mira, ara tot Catalunya.
Avui el Sant Paoli m'ha fet tan mal que dic, vaig a revelar un secret. Sí.
Hòstia, però tocaves, havies tocat allò amb algun grup i tot?
Sí, teníem un grupet i tal.
I com es deia el grup?
No.
A tant no arribarem.
D'acord.
El dia del sopar.
Val, fantàstic, molt bé. El dia de Ferran Torres.
Ens esperarem.
Carai, tu no, eh? Començareu a buscar i no.
Però si ja veuràs, tu no, Corres, tu no has tocat amb ningú, cabrón, no toques res, guitarra...
La música, Bruce Springsteen i poc.
Val, no. Molt bé, fantàstic. qüestions musicals a banda. Sentíem ara Xavi Hernández parlant de possibles canvis. Això jo crec que anaves una miqueta per aquí quan dius que t'ha decebut una miqueta Xavi, no?
No em facis gaire spoilers,
exacte,
que et veig venir,
sí,
eh? Ara vigila,
no, simplement diré... Potser demà no em decep i fa l'alineació...
T'estàs posant aquí la vena abans de la
que
ferida.
Que jo voldria, però bàsicament és perquè jo crec que els sis que van jugar, els sis de cap endavant, els tres migcampistes i els tres davanters que van jugar l'altre dia, jo crec que mereixen repetir.
Val.
I per les seves paraules interpreto que algun no repetirà. Jo crec que els sis mereixen repetir perquè és que van jugar molt bé els sis.
Amb un sí o amb un no, i ara desenvolupem. Mereixen repetir els sis?
No ho tinc de clar.
Rotundíssimament sí.
Vinga, després d'aquesta gran actuació...
És que a mi no em va semblar tan bé, tan bon partit el del Barça del Villarreal. Sincerament, no.
No, estic d'acord amb tu.
És que no em va semblar...
No, però van jugar molt... Però van fer les coses molt millor que els
Home,
altres.
Home, venint de la setmana que veníem... Que,
de fet, hi ha una resposta a la roda de premsa posterior al partit, mm-hmm. en la qual Xavi diu que en Ferran i en Manso han atacat molt millor... No diu els noms dels altres,
clar.
Però s'interpreta, perquè diu, no, aquí moltes vegades hem arribat, no ho hem vist clar, hem tornat, una opció, dues opcions, tres opcions, hem buscat l'opció. En canvi, altres partits, arriba la pilota ja i ja ens accelerem, que és el que passa.
Uh-huh.
Quan arriba la pilota en Belé, i cap endavant, i sense mirar si ha de tornar-lo o no.
Sí, sí.
Per tant, amb aquella resposta, jo crec que mereixen jugar al 6.
Anem a allò peça per peça, diguem-ne, perquè sí. I ja anirem teixint una miqueta, perquè és que si no comencem aquí el totum revolutum. Després d'aquesta actuació de De Jong com a pivot, enaltida per tothom contra el Villarreal, demà ha de ser titular d'aquesta posició o no, Marta?
Hauria de ser-ho,
sí.
Però no té per què.
Val.
Perquè Xavi ja va remarcar al postpartit que De Jong funcionava molt bé per les característiques de joc del Villarreal, i avui, a més, ho ha tornat a dir. Sentirem dues reflexions de Xavi. Començarem per quan l'entrenador n'ha analitzat el rol, les virtuts i el que pot millorar per ajustar-se a aquesta posició.
Bueno, por el potencial que tiene, ¿no? Yo creo que es muy bueno también en defensa, pero creo que incluso puede ser mejor en ataque. Creo que puede llegar al área, creo que puede hacer un último pase, puede ser diferencial a nivel ofensivo, ¿no? Dividiendo, el otro día era el hombre libre y lo interpretó muy bien, hizo un partidazo y tiene que tener continuidad en eso, juegue de interior, juegue de pivote, tiene que ser importante para el equipo, lo he dicho muchas veces, para mí Frenkie es un futbolista que me gusta.
És més, de les paraules de l'entrenador, que sentirem ara, es desprèn que Busquets pot tornar a l'11 de demà.
Frenkie lo entendió muy bien, hizo un gran partido, partidazo, y en muchos momentos el pivote está marcado, ¿no? Y tiene que entender que también hay tareas defensivas, que hay que hacer coberturas, que hay que entender la salida de balón en el momento justo, que la presión alta la tiene que organizar muchas veces la línea defensiva o el pivote, y en eso para mí Busi es un máster. Tiene experiencia, tiene el don de saber estar, roba muchísimos balones a nivel defensivo, pues es espectacular para el grupo, y Busi seguirá siendo importante para l'equip, igual que Frenkie, juegue donde juegue.
Senyors, senyora?
Això t'ha decebut, no?
Barra lliure.
A veure, m'ha decebut. Jo sempre he dit que per mi Sergio Busquets és el millor mig centre que he vist a la meva vida.
Sí.
Però està clar que portava uns partits que no estava bé. I que també perquè no només per ell, sinó perquè l'equip es...
Per la manera de jugar.
Llarg, es trencava, sí, i Busquets ha de jugar amb pocs metres, però això no ara, quan tenia 24 anys, també. Jo, bàsicament, és per la meritocràcia. És que jo crec que sobretot aquests 6 de davant, els 4 de darrere també van jugar bé,
sí.
Però sobretot aquests 6, perquè li van canviar la cara a un equip que portava 2 partits dolents. Per tant, jo crec que han de tornar a jugar. I és cert que el Villarreal i l'Atlètic no juguen igual, però tampoc són equips mega diferents. Eh?
Yeah.
O sigui, són equips que volen tenir la pilota, tot i que després una Emery, igual que Sant Pauli, avui ha fet el que ha fet el Bernabéu. Emery, quan juga contra el Barça, també fa coses rares,
sí,
però
home.
Normalment ells volen tenir la pilota, tenen fletxes davant, en aquest cas els 2 Williams, però el Villarreal té Danjuma, té a Morales, que no el va fer servir, el va fer servir a la segona part, té bons futbolistes. A mi són 2 equips que tampoc em sembla que juguin tan diferent un de
l'altre. Sí, però hi ha la qüestió política també pel mig. És a dir...
Això és un altre tema.
Sí, Ferran, però jo estic totalment d'acord, eh? Però jo... I després parlarem de les bandes, jo parlàvem ara amb en Marc. El cas dels extrems és una cosa. El cas de Busquets, és a dir, Xavi està capacitat per asseure Busquets 2 partits seguits?
Hauria d'estar.
Sí que ho està, de capacitat. Una altra cosa és que cregui que per les característiques que té l'Atlètic Club, pel que sigui, doncs no s'ajusta tant al que se li ha d'exigir al mig centre o al pivot, en aquest cas, respecte al que sí que doncs, el context convidava al partit del Villarreal.
Mm.
El que passa que sí que és cert que, per mi, jo crec que més enllà de la gestió partit a partit del que es pugui fer entre De Jong i Busquets, jo crec que s'hauria de tenir en compte que s'ha de començar a mirar cap al futur, que és l'última temporada de Busquets al club, que s'ha anat allargant el tema de solidificar un relleu de garanties amb qui tenir la mirada llarga, i jo crec que s'ha d'aprofitar l'oportunitat, no dic ja demà específicament, dic en general, se li han d'anar donant més minuts a De Jong en aquesta posició, i Busquets no pot continuar jugant-ho tot, no, més enllà del que passi demà.
Busquets no pot continuar jugant-ho tot per un parell de puntualitzacions. Una, crec que Busquets és un jugador que depèn molt del context, i quan l'equip està junt, funciona. És un jugador que funciona. De fet, estic convençut que el Mundial ho jugarà tot, i ho jugarà bé.
Sí, sí. Oh.
Perquè l'Espanya de Luis Enrique és un conjunt molt sòlid, molt ben treballat, i que protegeix molt bé Busquets. I en el Barça, a l'inici de temporada, en què tot eren elogis, hi havia 2 futbolistes que contribuïen molt, molt, moltíssim a que l'equip estigués junt, que eren Araujo i Koundé. En el moment que aquests 2 jugadors han caigut, ha caigut l'invent. Ha caigut l'invent. I l'invent va de la maneta de Sergio Busquets Burgos, des de fa molts anys, al Barça. I ara mateix, doncs, se li veuen més costures quan ha de córrer enrere, però també se li veien el 2013, el 2014,
sí,
el 2015,
sí, sí.
El 2016 i 2017. Per tant, tampoc crec que s'hagi de ser tan... Així com en Piqué sí que estic d'acord que no està per jugar al Barça perquè té el cap a un altre lloc. A Busquets se'l veu amb ganes de competir.
A Busquets encara no se l'ha de matar, entre cometes.
I Jordi Alba està perdut perquè no s'esperava l'escenari que té amb Valde, amb Marcos Alonso, i se'l veu putejat. A Busquets no.
Mm.
Busquets jo crec que és un jugador que encara... Ostres, estem veient Kroos i Modric al Madrid fotent partidassos cada 2x3
i no pot
fer el mateix
Busquets.
I Busquets
té la tranquil·litat de saber que ell és el pla, ell és la prioritat número 1 en aquella posició, ell ho viu des d'aquesta tranquil·litat.
És que per mi
hi
ha molta gent que crec que es cursa el camí, no? Que és en plan, està dins el sac dels altres. I crec que és molt diferent, Busquets. És molt diferent. I l'altra puntualització és que Frenkie de Jong no crec que sigui un futbolista, encara que Xavi vulgui dir que li agrada molt i que és un jugador que li, que sí, me gusta, ha dit. Jo sincerament crec que si li haguessin posat un llacet aquest estiu per portar-li sí, Bernardo Silva,
home, sí,
hauria dit sí, endavant, endavant. I una altra cosa, De Jong.
I tu no creus que el llacet no hauria estat amb De Jong?
No, no, per
no
això.
No hauria d'haver estat amb un altre futbolista?
Com a un altre futbolista?
Si renoves a Dembélé, per què ve Rafinha?
Amb la pasta
de Rafinha no es podia fer.
Totalment,
totalment d'acord.
És un meló molt interessant.
Aquí m'abraço totalment.
Amb la pasta de Rafinha portes a Bernardo Silva.
És que Xavi demanava Rafinha. A mi no em consta això. A mi no em consta que demanis Rafinha. L'altra cosa que dic és que De Jong cobra molta pasta i que dubto molt que sigui sostenible que continuï el Barça amb aquests termes.
Sí, això sí.
Marc,
no, m'agrada molt, Xavi, que diguessis que el Barça no va fer un gran partit, perquè estic totalment d'acord, perquè intento sempre els anàlisis no fer-los només
tenir 8 minuts de bogeria i va anar
crec
molt
que
bé.
De fet, les 3 primeres transicions del Villarreal les salva Koundé, des de la individualitat. Si aquelles 3 transicions, en lloc d'estar Koundé, hagués estat un altre central més lent,
Piqué,
segurament haguéssim estat 0-1 i el partit canvia completament. Val? Per tant, estic totalment d'acord en això. Però sí que crec que tant Ansu com Ferran sent menys ràpids, menys desequilibrants, menys capacitat d'1 contra 1, sí que crec que gairebé sempre que van rebre la pilota van fer el que demana sempre Xavi, aquella pulcritud. Van perdre menys pilotes, Ferran va donar amplitud, Ansu jugant de 11 però amagant-se entre els dos, entre central i lateral, ho fa molt millor que Rafinha o Dembélé, és un xicot que té la porteria entre cella i cella. És a dir, crec que el que necessitava l'equip i que demandava en aquests últims 5 partits que van ser un desastre, crec que el fet de que hi hagués Ansu i Ferran, el Barça ho va notar moltíssim. I jo crec que De Jong va fer un partidàs. Aleshores, ho comentàvem abans, jo crec que quan tu vens de 5 partits molt dolents, en el que és evident que hi ha uns jugadors que doncs no estan passant un mal moment, perquè jo només parlo d'això, jo no parlo de carregar-me ningú. Quan tu poses 3 substituts i ho fan molt bé, crec que els hi has de donar la continuïtat. Perquè en aquests que ho han fet malament els hi has donat 5 partits seguits. Per tant, les rotacions on estaven aquests 5 partits eren menys importants. Aleshores, per mi, l'argument de la rotació ara és una excusa de que sí, però jo prefereixo a Busquets o a Dembélé, si acaben jugant, que a Ansu, o a Ferran, o a De Jong. Crec que és un tema preferencial d'entrenador. Només dic això. No em carrego ningú. Jo crec que per un tema de gestió, és a dir, tu com a entrenador, si parles de meritocràcia des del dia 1,
has de ser coherent.
Has de ser coherent. I a mi la coherència em diu que els hi ha de donar l'oportunitat de continuar. Si a la mitja part ho tornen a fer malament, si vols els canvies.
Penso que amb Ansu hi ha un problema amb De Jong i amb Ferran. Jo crec que podem posar-los al mateix sac, no? Que són dos jugadors que partien de suplents aquest any, que ho van fer molt bé l'altre dia i que potser poden tenir l'oportunitat. Estic convençut que Xavi hauria preferit d'arrencar d'aquesta temporada poder comptar amb Ansu Fati a titular i que la banda dreta fos per Dembélé o Rafinha i l'esquerra per Ansu i Ferran.
Que era la lectura o l'escenari de principi de tota temporada.
No ha pogut fer-ho així. No ha pogut fer-ho així. Per tant, jo penso que en el seu escenari ideal és obrir el camp per la dreta amb algun dels dos
amb Dembélé
i tenir el híbrid entre central i lateral rivals d'Ansu Fati. Passa que Ansu, doncs, tot just l'altre dia jugava el seu primer partit de titular a la Lliga. Estem a la jornada 11. Si juga demà com a titular, a banda de meritocràcia, per mi és una notícia com un piano, i molt bona, per cert.
En aquest sentit, quines pistes ha donat respecte al fet de seure d'entrada Dembélé, Rafinha, Xavi?
Doncs crec que interpretem bé, sí, assumim que demà almenys Dembélé tornarà a l'11, Xavi ha admès que amb ell al camp es perden més pilotes, però ha insistit que les seves qualitats el fan únic. Diu que no varia res jugar amb Dembélé o sense.
No varia res, la idea és la mateixa, simplement doncs, que potser no obrim tant per banda, sinó que ens anem més per dins. El perfil de Ferran i Ansu són més d'arribar a l'àrea i el d'Ousmane és d'obrir el camp i 10 contra 1. Bé, ell té un talent que n'hi ha pocs a la plantilla, jo diria que és únic, que té aquest desborde per banda i que potser fa que perdem més pilotes, que ens desordenem una mica més, però bé, ell ho ha d'intentar, ell ho ha d'intentar. És un jugador diferencial en l'1 contra 1 i encara que perdi la pilota, jo li obligo a que faci aquest 1 contra 1, no?
Una altra vegada. És, realment li agrada molt, suposo.
Però ja abans de conèixer-lo, eh?
Sí, sí.
Ja abans de conèixer-lo, quan li preguntaven en entrevistes a Xavi per Dembélé, ja el posava així. Mm. Abans de que es trenqués 50 vegades els isquiotibials, que fes el ronso els matins per anar a entrenar...
Sí, sí.
Ara tot això ha canviat.
Sí, sí.
I el discurs... Quan hi havia tots aquests defectes, ja era així, amb Dembélé.
Però respecte al que deies, a nivell fins i tot ho va dir Xavi. És que jo crec que allò ho diu, però no ho vol acabar de dir. Que la lectura, diguem-ne, fins i tot de Ferran i d'Anso respecte al que vol, Xavi s'apropa segurament més al que ell voldria que no pas el que li dona Dembélé, a nivell tàctic, però després passa el que passa amb Dembélé.
Des del meu punt de vista, sí. És a dir, crec que li donaven allò que necessitava l'equip i que... li mancava els partits aquests que tot era un desordre, un caos. Mm-hmm. A Manso i Ferran no hi ha aquest caos. Tu quan o sigui, els entrenadors tots tenim gent amb la que confies més i en la que confies menys.
I tant.
Independentment de l'estat de forma, però hi ha moments que el que està una mica millor li has de donar una mica de... No, de xocolata, perquè és que si no canta com una... No, saps?
Sí, sí.
Aleshores, crec que aquest és el moment. És el moment. És a dir, si tu has tingut putejats... Perdó, si
no,
tu
no.
Has tingut al garatge
putejats.
A Anso i a Ferran jugant 15 minutets, 20 minutets, 15 minutets, si després de 5 partits dolents un dia els hi dones la titularitat, guanyes 3-0 i ho fas bé, si el següent no juguen, quin argument tens com a entrenador? Les rotacions? El jugador no s'ho creu.
Sí, sí.
Perquè et dirà, però l'altre va jugar 5 partits seguits.
Sí.
Jo estic fresc com una rosa, que tinc 23 anys.
Sí, sí.
Saps? És a dir,
el fet de dir que han de descansar...
Totes les decisions que tu prens com a entrenador tenen conseqüències. I una de fer això, si algun d'aquests no juga, és que pensaran, crec que amb lògica, pues, encara que jo ho faci molt bé... En cas de dubte, sempre jugarà l'altre.
Això a nivell de gestió de vestidor genera una sèrie de desigualtats, no?
Exacte.
Que poden afectar el rendiment després
Exacte.
Dels jugadors quan els posis.
Sí, senyor.
No? És que, a més, a un dels, són dos jugadors que necessitaves recuperar no només
per la causa.
Físicament, sinó mentalment.
Clar.
Perquè Ferran estava, jo diria que cada vegada que sortia al camp acabava desquiciat. Per no marcar.
Molta frustració.
I fins i tot recordo, diria que va ser el dia del Celta, que va ser titular, quan va marxar es va sentir algun xiulet del Camp Nou. El recuperes els dos, perquè a Ferran el recuperes, surt al Bernabéu i no és que va fotir un gran partit, però bueno, marca
perquè
gol.
Perquè tu ja ho deies, Correa...
No, però marca.
No, que sí, que tens raó.
I després l'altre dia... sense fer el millor partit de la seva vida, doncs jo crec que entén el joc... Bueno, és que, per començar, aquests dos entenen molt més el joc
Clar.
que els altres dos.
Sí, 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 però entenent millor, que entenc que Xavi vol gent que entengui el joc, coi, tornin Dembélé.
Perquè,
i tornin Dembélé,
i tornin
Dembélé.
Perquè jo veu compatible a entendre el joc i ser molt valoratiu, en positiu... amb entendre el joc, amb el... Oh, és que m'encanta que Pedri... Sembla que li han tocat amb una vareta màgica, sí. perquè ho entén tota la primera, millora totes les jugades. A la mateixa frase et posa, però necessito gent que surti del guió. I aquesta gent és Dembélé. Jo crec que el Barça ha de trobar un punt mig entre l'entendre el joc que demana a molts futbolistes i sortir-se del guió que demana Dembélé. Hi ha d'haver altres jugadors que presumptament sí que entenen el joc, que se surtin del guió també, que siguin capaços de fer-ho. Ferran Torres no se surt mai del guió, mai absolutament. En un equip, contra un equip tancat, el Villarreal l'altre dia es va tancar, no massa. Però contra un equip tancat com l'Inter de Milà, Ferran Torres el veieu capacitat per no, agredir el rival?
Bueno, però és que depèn del rival, i l'Atlètic tampoc es tancarà. Per tant, que juguin els mateixos.
Sí, exacte. I aquí vaig. Jo entenc que, crec que ahir ho parlàvem, que després de no sé quin dia, després del Sevilla, vam dir el Barça té un 11 tipus, allò meridià. I a poc a poc, amb el pas de la jornada, s'ha anat desdibuixant aquest 11 tipus. Però jo crec que és que ha d'haver-hi... L'11 ha de ser totalment mòbil en funció del partit que sigui. I has de tenir molta gent per la causa. I si demà el partit és propici perquè juguin aquests tios, doncs que juguin aquests tios.
És que això és una cosa que fa... que hem de veure el Madrid. Ancelotti és cert que té un 11 tipus i que si demà és la final de la Champions, més o menys tots diríem ara l'11 al Madrid.
I tant.
Però... li dona moltíssims minuts a Rüdiger, per exemple, a Lucas,
a Rodrigo,
a Camavinga.
Recordeu els canvis que fa Ancelotti a l'eliminatòria contra el City quan queden 12-15 minuts.
Treu a Modric i a Kroos.
posa Camavinga.
Posa Camavinga,
va posar segur. Tots els joves.
Posa Rodrigo.
Sí, sí.
El Madrid estava eliminat en aquell moment, eh?
Sí, sí. Sí.
T'imagines això aquí traient a les Patums o no? Mm. Ho imaginem?
Hauríem d'imaginar-nos-ho.
Però si Patums en queda una, pràcticament.
Sí, exacte, sí. Bueno. Les que queden, la que queda, sí. Mira, parlant de Patums, és un dels altres noms que l'altre dia va planar i que també és qüestió de notícia i l'hem de posar sobre la taula, n'ha parlat Xavi, que és sobre Piqué i aquests xiulets.
Sí, ja en va fer una defensa aferrissada en el postpartit de dijous i avui ha assegurat que anímicament el veu bé.
Està bé el Gerard, està bé, està animat, està content, està fent grup. Ja vaig deixar clar l'altre dia el que pensava d'ell, no? Està tirant de l'equip, del grup, està fent pinya i això és el més important. I està preparat. L'altre dia va sortir 10 minuts i va estar bé, va estar concentrat. El veig bé, sincerament el veig bé.
Piqué, els xiulets, bueno, cadascú té una opinió personal sobre el tema dels xiulets. Jo, és un debat intens, eh?
Van ser exactament 23 xiulets.
Sí?
O 62.
Tio. A veure...
No va ser una xiulada unànime.
Unànime, no. Va haver-hi plebiscit, una mica, sí.
Va guanyar molt de pallissa
després, els càntics favorables a Piqué. Després, la reacció dels càntics favorables, els aplaudiments, etc, sí que van eclipsar els que insistentment xiulaven. Però sí que és cert...
Per què els xiulaven?
Per la qüestió, per mi, per qüestions que s'allunyen de l'esport.
Jo tinc dubtes, eh?
Per qüestions que s'allunyen de l'esport.
Per l'errada contra l'Inter.
Bueno,
jo crec que aquest és el gran detonant.
És un detonant, però si
hi ha
un,
però hi ha un còctel de factors al
clar,
darrere.
Clar.
Però el detonant és el partit de l'Inter.
Sí, sí.
Per mi, sense cap mena de dubte. I sí que és veritat que no és el Camp Nou tot sencer xiulant Piqué, però la quantitat de xiulets que se senten quan ell entra al terreny de joc són significatius, no? Tampoc es poden minimitzar, no?
No, són minoritaris.
Mm. Sí, a veure, per començar, és cert que al Camp Nou se senten molt més, encara que siguin 10, els 10 xiulets.
Sí, sí, amb això estem d'acord.
És veritat que el...
Però no us va sobtar o sorprendre una mica el nivell
de... sobtar al final no em sobta, perquè al final jo crec que el detonant, evidentment, és la rada contra l'Inter, però també... és un mantra que està des de l'estiu, no? Que,
sí, sí,
a Piqué, que Alba, que De Jong, no, de moment no se l'ha xiulat, però Alba també.
Sergi Roberto.
Alba també l'han xiulat, no? Sí. Que, bueno,
sí que és veritat que la relació d'Alba amb l'afició és diferent que la de Piqué amb l'afició.
Que cobren molts diners, que haurien de marxar... pam, pam, però bueno, pues l'afició al final arriba un moment que si tu estàs jugant bé pues no et diu res, però si...
El dia que la cagues...
Si falles, sí. doncs et xiulen.
Sí, sí. Marc?
Jo no xiularia mai a cap jugador.
No, a mi em sobta molt xiular un jugador del teu propi equip, és una cosa que sempre m'ha costat molt d'entendre i sobretot tenint en compte que jo crec que en el cas de Piqué hauria de pesar molt més tota la trajectòria al club, per molt que potser s'estigui equivocant els últims temps,
el millor etcètera, central... etcètera. Millor central de la història, llavors.
El futbol no té memòria.
Jo no xiularia, i no he xiulat mai a l'estadi, però em sorprèn una mica el rebombori dels xiulets, perquè si anem al futbol, no, tots crec que hem anat al futbol molts anys, s'ha xiulat a molta gent a l'estadi.
Sí.
S'ha xiulat a Messi.
Sí, sí.
A l'estadi.
Això ha passat.
Aleshores, doncs, si hi ha gent que vol expressar la seva disconformitat amb el rendiment d'alguns jugadors... o amb algunes altres coses, com deia el Ferran, jo crec que, no sé, vull dir, jo crec que es pot dir, no?, que fa temps que sembla que la culpa de tot el que passa al club és dels capitans, no? Perquè tenim problemes econòmics per culpa dels sous dels capitans, això s'ha dit des del club.
Ah, t'anava a dir, aleshores, és que hi ha missatges dir, que també van en aquesta direcció.
Venim de l'assemblea de compromissaris amb la porta.
No sé de què ens estranyem, no sé de què... O sigui, jo crec que els camps de futbol, avui m'ha semblat que amb l'1-1 al Madrid hi ha hagut un moment que se sentia algun xiulet, no? Vull dir, és una cosa normalíssima l'esport, que la gent xiula quan està disconforme amb el que veu. Serà amb raó o sense raó? Estaràs d'acord o no estaràs d'acord? Jo no xiularia mai. Però vull dir que, escolta, que es xiuli un jugador, ha passat tota la vida i passarà tota la vida. No n'hi ha per tant, tampoc. Mm. Què vols que et digui?
A mi em costa d'acceptar però o d'entendre, però vaja, també és una qüestió de gustos.
Jo no xiularia mai. El que sí que sé, segur, és que em sembla més sa xiular que insultar a xarxes. Perquè ara mateix la molta frustració del culer també va a través de les xarxes i tots aquests capitans tenen el seu compte oficial de Twitter, i reben moltes crítiques a través de xarxes, molt pitjors en quant a contingut...
I insults.
Insults, sí. Que 63 xiulets.
Sí, sí.
I se'n parla més, dels xiulets que d'aquests insults.
Sí, sí, sí. Malauradament, per les, això de la qüestió de les xarxes ara també ens donaria per un monogràfic, perquè no només és amb jugadors, i jo crec que aquí en som tots conscients, alguns més que altres. A veure, 6 minuts i la mitjanit. A l'11... És que abans crec que faré una pausa.
Perquè una mica d'atenció.
Contenta perquè anem allargant. Diu, sí, 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 li passa.
Sí, sí, sí. A veure si se li passa.
A veure si acabem el de dir l'11.
Fem una pausa, ens assabarem, llavors anem amb l'11 i el passem pels sades dels del dissabte. Ara tornem.
RAC 1.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Driving tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Driving, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Poliu, Les Guixeres o a driving.com.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Però si està com si fos nou.
Aquesta és la frase que ens agrada escoltar cada vegada que un client prova un Volvo d'ocasió. Perquè a Volvo Select el revisem per oferir-te la millor qualitat. A més d'un mínim de 12 mesos de garantia i 30 dies o 1.500 quilòmetres de garantia a canvi. Troba ja el teu com si fos nou a Dieselauto Tàrraco. A Tarragona i a Vilafranca del Penedès. Dieselautotarragona.com.
Mogauto et presenta un nou model de concessionari. Arriba a Barcelona, Volkswagen City Store, Mogauto Gran Via. La primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Vine i descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen. Viu una experiència 100% tecnològica. Configura el teu model favorit a la nostra City Store Mogauto. A Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers. El nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa. I ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Necessites ja una moto per moure't per Barcelona i no la trobes? A Motospazio tenim la moto que necessites. Tota la gamma Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi amb entrega immediata. Visita'ns a Motospazio Barcelona i si dius la paraula clàssic tindràs un descompte especial fins a final de mes. Ens trobaràs al carrer Calvet 49 i al carrer Mallorca 337.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai hem fet 30 anys.
I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
el 2, l'11, el 18, el 47 i el 49. I els sols, el 2 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Dani Aguilar.
Segons i la mitjanit, 15 segons i acabarà aquest dissabte 22 d'octubre del 2022, que ja va bé que vagi acabant, que ha guanyat el Madrid, ha guanyat l'Inter, eh? Després en parlarem amb l'Agut. Hi ha confiança de que...